Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha premut el botó que posa en marxa el compte enrere pels juntaires i potser per Pedro Sánchez com a president del govern central. Bona tarda, sóc Carlos Losada i és que Turull ha anunciat aquest matí que abans de Nadal Junts decidirà si trenca o no amb Sánchez. En un esmorzar del Fòrum Nova Economia, el secretari general de Junts ha explicat que aquesta tardor faran balanç de la seva relació amb el PSOE i el compliment dels acords, i en funció d'aquesta anàlisi passaran coses. Turull ha evitat posar dates, però seria entès pràcticament tot.
Abans de menjar els torrons de Nadal, jo et puc ben assegurar que això estarà, la decisió està presa. No és una decisió en calent, no és una decisió per fer un cop de volant. Nosaltres hem de prendre una decisió perquè hem de valorar, perquè nosaltres hem de mirar si realment a través d'aquest acord som útils o no som útils als ciutadans de Catalunya.
El secretari general de Junts ha tornat a carregar també contra Podemos dins d'aquest frec-a-frec d'alta tensió, perquè el partit de Pablo Iglesias suposarà aquesta tarda al Congrés dels Diputats a la delegació de les competències d'immigració cap a la Generalitat de Salvador Illa. Turull ha tirat de manual i ha acusat els dirigents de Podemos de catalanofòbia.
Ells prefereixin que diguin que no, que això millor que ho porti la Guàrdia Civil que els Mossos d'Esquadra, que està bé que els socialistes gestionin la immigració a Madrid, però si són els socialistes de Catalunya que no la gestionin, això és catalanofòbia. Ho sento molt, s'enfadarà molt, m'han insultat molt, però no té una altra explicació. Podemos va votar en contra del 155. No és lògic que ara ens apliquin un 155 en matèria d'immigració.
El previsible no al traspàs de competències en matèria d'immigració a la Generalitat és un nou obstacle a les ja complicades relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez, que, recordem-ho, sobreviu gràcies als 7 vots dels juntaires al Congrés dels Diputats. Des del govern central asseguren per activa i per passiva que ho continuaran intentant, tot i l'oposició de Podemos, i des del govern de la Generalitat aquest matí la seva portaveu, Sílvia Paneque, assegura que no hi ha cap component racista en aquest traspàs de competències i que més aviat que tard el traspàs s'acabarà concretant. Ha seguit les declaracions de la portaveu Paneque, la Yolanda Canales.
La portaveu del govern, Sílvia Paneque, diu que tot i que l'executiu no ha impulsat aquesta transferència o no l'ha reclamat, sí la veia de forma positiva, i no només això, sinó que els diferents departaments estaven preparats per assumir la gestió de les competències en matèria d'immigració de forma progressiva. Per això ha rebutjat les crítiques del secretari general de Junts, Jordi Turull, crítiques al govern d'Illa per inacció i al govern central per no haver fet prou perquè pugui tirar endavant i posar-s'hi massa tard. En tot cas, la portaveu del govern deixa clar que això no suposa cap punt i final, perquè l'executiu de Pedro Sánchez s'ha compromès a reprendre la tramitació quan es tinguin els suports necessaris. Les explicacions, diu Paneque, s'haurien de demanar aquells que votaran en contra.
Crec que aquí qui s'ha d'explicar i qui ha d'explicar el per què no dona suport a aquesta tramitació, en tot cas, és qui voti contràriament. El govern d'Espanya no només ha treballat perquè arribés a bon port, sinó que ja ha dit en declaracions que no la tancarà en un calaix i que, per tant, continuaran treballant perquè si avui decau, doncs aquesta iniciativa pugui tramitar-se a futur, quan sigui possible tenir els suports necessaris.
També ha defensat el text de la llei perquè no hi ha res, ha dit, que destili racisme, que és el que critica Podemos i un dels motius pels quals rebutja el traspàs de competències d'immigració a la Generalitat. I en aquest sentit, Sílvia Paneque ha defensat la tasca que fan les forces i cossos de seguretat de l'Estat, i en especial els Mossos d'Esquadra.
I des de l'oposició al Parlament, el portaveu del Partit Popular a la Cambra Catalana, Juan Fernández, qualifica d'una gran irresponsabilitat que el Congrés dels Diputats pugui donar llum verda aquesta tarda la tramitació del traspàs de competències d'immigració a Catalunya. El dirigent popular ha advertit del risc de cedir aquestes competències a un govern monitoritzat per l'independentisme i ha defensat que el control de l'immigració i de les fronteres ha de quedar en mans de l'Estat.
Sobretot perquè la immigració és una de les competències de caire nacional que han d'estar liderades des del govern de l'Estat, perquè la immigració se l'ha de veure amb una mirada global, no? I no té sentit, no, que les fronteres dels Pirineus les defensin una força i un cos de seguretat diferent al qual defensen, per exemple, a Gibraltar o a un altre punt de l'Estat, no?
El portaveu popular ha assegurat a més que el president de la Generalitat, Salvador Illa, és el responsable d'executar el desguàs i liquidació de l'Estat a Catalunya. Fernández ha apuntat que el PSOE i Junts han pactat treure agents dels Mossos dels carrers per enviar-los a la frontera per reduir la seguretat als barris i complir un capritx del pròfug Puigdemont. Un altre partit de l'oposició a la Cambra Catalana, Vox, el portaveu d'aquesta formació, Joan Garriga, ha considerat que la proposició de llei de delegació de les competències en immigració, que precisament serà tombada aquesta tarda, respon només a l'interès del PSOE de mantenir-se al poder i de contentar el pròfug Carles Puigdemont. Ho ha dit Joan Garriga, que és el portaveu d'aquesta formació, que creu que la mesura atempta contra la unitat i la igualtat de tots els espanyols i avisa dels riscos que tindria aquest traspàs. Ha dit Garriga que és un perill donar competències en immigració a qui considera que un basc, un madrileny o un andalús són estrangers a casa nostra, afegit, com dèiem, el portaveu de la formació Vox a la Cambra Catalana. Ara mateix, 4 minuts i arribem a 2:45, moment ja per obrir l'àrea de serveis. Comencem parlant del temps. Primer dia de tardor, una tardor que ha arribat, doncs, com toca, amb temperatures més baixes i temps insegur. Avui, abans de sortir de casa, doncs, el millor que heu de fer, si no ho fet ja, és agafar una jaqueta més fina arran del mar i més gruixuda, sobretot a les comarques de l'interior. Les temperatures són semblants a les del dilluns o fins i tot una mica més baixes. Durant aquest matí s'ha mantingut el temps assolellat arreu de Catalunya. A la tarda descarregaran alguns xàfecs que poden començar per les comarques de Girona, el Pirineu, el Vallès i després avançaran cap al Barcelonès, al Baix Llobregat i també al Garraf. I com està ara mateix la xarxa viària? Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació. La C-17Z està tallada a les Masies de Voltregà, Santet Ripoll, per un accident. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest tram. A la C-17 hi ha 2 quilòmetres de retenció a les Masies de Voltregà, Santet Ripoll, per obres. També comentar-vos que la C-32, a l'autopista del Maresme, hi ha 1 quilòmetre de cua a Sant Pol de Mar, en sentit Tordera, per un accident que talla un carril. A la C-66 hi ha retencions a Celrà, en sentit Palau Frugell. També destaquem l'autopista AP7, hi ha 1,5 quilòmetres de retenció entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà per anar cap a Girona en sentit nord, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda dalt, a la B20, hi ha retencions entre la Vall d'Hebron i Horta en sentit Besòs per anar cap al nus de la Trinitat, i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bon Pastor en sentit Besòs, i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I coincidint amb aquesta setmana d'obres a l'estació de Renfe Castelldefels i que deixa sense servei de trens entre les estacions de Gavà i Sitges, la plataforma Dignitat a les Vies posa aigua al vi a voltes amb l'oficina tècnica d'aquest pla de Rodalies. Consideren que fa mesos que hauria d'estar formada, ja que la coordinació entre Renfe i Adif mai ha estat un plus, sinó tot el contrari, un obstacle en moltes ocasions. Els usuaris estan indignats per la improvisació i parlen obertament que l'any 2025 és el pitjor any d'aquesta xarxa ferroviària. Elio Quatrecases.
Doncs sí, les 5 plataformes d'usuaris ho tenen clar. Rodalies necessita millorar. Reclamen coses tan bàsiques com que els trens arribin a l'hora i compleixin amb la puntualitat mínima que s'espera del transport públic. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, desconfia de la nova oficina tècnica del Pla de Rodalies i assegura que ja hauria d'estar formada.
Hem passat moltes obres, hem passat el pla d'obra, les obres del túnel de Roda, i crec que aquestes obres, aquesta oficina ja hauria d'estar formada. Que no hi formi per Renfe, és que jo ara mateix estic bastant desconcertada, i com jo, tota la plataforma, en la comunicació que hi ha ara mateix entre els tres factors. No sé, no les tenim totes.
Les entitats recorden que durant anys la major part de la inversió ha anat a parar a l'alta velocitat i alerten que ara es vol posar al dia tot de cop. Això està portant molts usuaris a optar pel cotxe o per alternatives amb autobús. Per això reclamen planificació, més connexions ferroviàries i una veritable intermodalitat. Per la seva banda, Lluís Carrasco, de la plataforma d'usuaris del Baix Llobregat, subratlla la necessitat de garantir l'accessibilitat per a tothom.
Milers i milers d'usuaris, entre ells persones amb discapacitat, persones amb cadires de rodes, persones amb maletes, persones etcètera, etcètera, que cada dia tenen dificultats per culpa, no entenem per què, pugui haver-s'hi deteriorat tant aquest servei de manteniment.
Les plataformes també han carregat contra les estadístiques de puntualitat de Renfe i han proposat una policia ferroviària per millorar la seguretat a les estacions.
I a les portes de la Festa Major de Barcelona, Elia, els vigilants de seguretat del metro han començat una vaga indefinida. Avui mateix l'han començat. Els treballadors reclamen més personal i, sobretot, millores salarials. El Departament de Treball ha fixat ja uns mínims força amplis que arriben al 75%.
Així és, la plantilla de seguretat del metro de Barcelona denuncia dècades de precarietat i manca de recursos. Els agents treballen sols, en torns massius, sense la formació adequada per afrontar incidents i amb salaris que fa 20 anys que no s'actualitzen. Per la seva banda, el director de seguretat del sindicat ADN Sindical, Sergio Sánchez, explica que TMB ha ignorat els acords aprovats pels plens municipals. Aquests compromisos inclouen més vigilants i plans de seguretat adaptats que no s'han aplicat, fet que ha acabat conduint a la vaga.
Nosotros le hemos solicitado por Burofax, diciéndole, adjuntándole las dos actas de los plenos de los ayuntamientos, diciendo, oiga, por favor, escúchenos, ya que los mismos ayuntamientos le están diciendo esto. Y su respuesta es nada, no hay respuesta, no hay nada. La respuesta de TMB és que nos obliga a fer esta huelga.
La mesura coincideix amb la setmana de la Mercè, amb activitats multitudinàries i espectacles pirotècnics, fet que podria complicar encara més la gestió de la seguretat a les estacions.
Que le hemos pedido a los trabajadores que cumplan los servicios mínimos, al fin y al cabo tampoco es culpa nuestra. Si hay gente que ante esta falta de seriedad de TMB, pues les entra en crisis de ansiedad, que se cojan la baja médica, pero hay un momento de que preferimos, ojalá no tuviésemos que llegar a esta huelga, porque estamos hablando de una merced, estamos hablando de que habrá una pirotecnia donde habrá unas masas de personas y que realmente los que nosotros llevamos la seguridad en las instalaciones de metro somos nosotros.
Davant d'aquesta situació, els representants dels treballadors insten TMB a actuar immediatament i a negociar per assolir un acord que permeti desconvocar l'aturada.
Dos apunts a la crònica negra d'aquesta jornada. La Policia Nacional, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Badalona, ha detingut 4 persones per explotar sexualment 18 dones a Badalona. Els agents van fer 2 entrades en 2 pisos que funcionaven com a prostíbuls i on vivien fins a 18 treballadores sexuals. Els detinguts s'emportaven un terç dels diners que obtenien les víctimes. La investigació va començar el passat 14 d'agost, quan la Comissaria de Policia Nacional a Sant Adrià de Besòs va rebre cap al migdia una trucada d'una dona en estat agitat que denunciava que estava tancada en un habitatge de Badalona amb una amiga i que un home que portava un arma de foc estava agredint sexualment a la seva companya. I els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la policia local de Castelldefels, han detingut 2 homes de 45 i 46 anys que feien passar per revisors de la llum per estafar les víctimes. El passat 17 de setembre, els agents van detectar 2 homes amb una actitud de vigilància cap a persones de la tercera edat i van observar com abordaven una dona que sortia del portal del seu domicili. Simulant que eren revisors de la llum, van acabar convencent-la perquè els donés la llibreta i la contrasella bancària sota l'amenaça de que si no ho feia tindria un tall de llum. Els agents el van detenir quan es dirigien a l'oficina bancària a treure els diners d'aquesta pobra senyora. Aquest dimarts t'estic explicant com es pot donar la volta a segons quines situacions que semblen que no tenen, podríem dir, que marxa enrere. És el cas d'una escola de Mollet del Vallès que entre pares i també professors han aconseguit evitar el seu tancament. La iniciativa l'ha liderat un grup de 16 antics professors que han constituït una cooperativa per assumir-ne la gestió. El centre, que havia entrat en un curs de creditors el passat mes de juliol, ha pogut començar el curs amb normalitat després que un jutge autoritzés la venda de la unitat productiva. L'escola es diu Nou Claver, abans Anselm Claver, i manté els seus 300 alumnes i més del 90% de la plantilla formada per una quarantena de treballadors. El cas del Nou Claver és també una mostra de moment delicat que travessa l'escola concertada de Catalunya, l'impacte de la ballada de la natalitat, la congelació o retallada de subvencions públiques i l'increment de costos ha posat contra les cordes molts centres, especialment aquells en una situació econòmica molt més fràgil. Arrere en Cope Catalunya i Andorra, el director pedagògic d'aquesta escola, el Nou Claver, que ha pogut mantenir-se en actiu, es diu Juan Carlos Reijosa, ha estat i ens ha explicat com ha anat aquest projecte, aquesta, podríem dir, resurrecció de l'escola. El Juan Carlos Reijosa l'ha escoltat la Yolanda Canales.
De fet, a finals del curs passat, quan ja s'acabava, a principis de juny, la propietat de l'edifici on és l'escola els va comunicar que no renovaria el contracte de lloguer, que vencia el 31 d'agost, tot plegat per un impagament. Això els va agafar per sorpresa i amb molt poc marge de maniobra. La preinscripció ja estava tancada i l'escola tenia totes les matrícules confirmades. La situació va ser un cop molt dur per a tothom, per a famílies, alumnes i també per als mateixos professors i treballadors del centre.
A més, a principis de juny és una situació una miqueta complexa perquè el període de preinscripció ja s'ha realitzat, vull dir, tothom havia fet preinscripció, de fet, sí. Nosaltres teníem les preinscripcions aquí al centre ja fetes, i això a nivell de funcionament dels nens i nenes del centre, però també a nivell laboral, a les portes de les vacances d'estiu, quedar-nos sense feina, tot el personal docent, el personal PAS, etcètera, del centre, doncs també és una situació, bueno, complexa.
Per això van haver d'actuar ràpid. Era una cursa contrarrellotge i van decidir constituir-se en cooperativa. Però tal com recorda el Juan Carlos, són professors, no advocats, i van intentar fer-ho de la millor manera possible, i també ràpida. Van comptar amb una bona assessoria i reconeix que el jutjat que gestionava el concurs de creditors de l'escola va ser molt sensible amb la situació en què es trobaven i va prioritzar el dret a l'educació dels infants. Això va facilitar i molt les coses que haurien pogut acabar d'una manera molt diferent.
Si no haguéssim fet aquesta oferta, el centre no hagués obert el dia... Bueno, els nens i nenes no haguessin pogut venir el dia 8 de setembre aquí al col·le i haurien començat el curs perquè el departament garantitza l'escolarització, però l'haguessin començat redistribuïts entre els centres de Mollet del Vallès. I això vol dir, doncs, perdre el contacte, doncs, amb els companys de classe, amb etcètera, etcètera. Vull dir, tot el que implica doncs, una escolarització que no és només regla de classes.
El Juan Carlos també destaca la implicació de tothom, d'aquí que continuï el projecte educatiu de l'escola, sempre introduint millores, això sí. Destaca que les famílies han deixat i han respectat el temps a uns professors que es juguen i molt, per començar, el seu patrimoni.
Home, la implicació principal és que tots ens hem hagut de ficar la mà a la butxaca i hem hagut de treure, bueno, doncs, els estalvis i hem hagut de posar-los sobre la taula i dir, vinga, això va endavant amb els diners de tots nosaltres. I això ja directament és un punt d'inici de grau d'implicació molt important.
Sí.
Bueno, i ara ens mirem al col·le i som més curosos amb tot i és casa nostra.
I tots aquests canvis es reflecteixen ja en el nom de l'escola, que ara es diu El Nou Claver.
El final feliç per aquesta escola de Mollet del Vallès, El Nou Claver, és una bona notícia per un sector com el de l'escola concertada, que, com deia fa un moment, es veu castigada per moltes coses, sobretot per la caiguda de la natalitat i també les retallades o les subvencions dels governs de la Generalitat, tant els anteriors com el mateix govern actual, Yolanda.
I un exemple són les xifres de tancament de centres educatius, que ha estat un degoteig constant, especialment els últims anys. Segons dades oficials, des del 2020 s'han tancat almenys 23 escoles concertades, mentre que 15 més han estat absorbides per la xarxa pública. D'aquesta forma, se suma un total de 38 transformacions o tancaments en només 4 anys. I no només això, hi ha determinades entitats com la Fundació Bofill, que en un informe recent diu que en els propers anys, fins al 2030, podrien tancar-se fins a 116 centres educatius, la majoria concertats, entre altres qüestions perquè són centres petits i en això la demografia hi té molt a veure. En tot cas, el Departament d'Educació atribueix aquests tancaments pràcticament i en exclusiva a la demografia. Fa una dècada, 75.000 infants de 3 anys entraven a les aules. El 2024 només van ser 55.000, un 26% menys. Però, en tot cas, des del sector concertat també es denuncia un infrafinançament crònic que agreuja la situació. I una altra qüestió a tenir en compte és que en els darrers 4 cursos han perdut 15.000 alumnes en etapes obligatòries. I també una altra dada. En els últims 10 anys, el nombre de grups tancats en concertades ha estat significatiu. 70 al curs 2020-2021, 78 al 2022-2023 o 163 al 2023-2024, per posar només alguns exemples.
Molt bé, arriba ja el moment de fer un parèntesi per publicitat i després escoltem els Mossos. Ens alerten d'un dels oblits més freqüents dels ciclistes que circulen per les carreteres catalanes. 3 minuts i el donem tots els detalls.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aviso. Martes de Liga en COPE. Desde las 7 de la tarde, Athletic Club Girona, Español Valencia, Levante Real Madrid, Sevilla Villarreal.
Empezamos.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es Tiempo de Juego, cadena COPE.
El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 85 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar. Concierto.
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ahora, con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els Mossos adverteixen que molts ciclistes que circulen per les carreteres van indocumentats, cosa que dificulta l'atenció mèdica en cas d'un accident. Li han explicat al Ricard Álvarez.
Els Mossos d'Esquadra despleguen controls per posar fi als ciclistes que continuen sense anar documentats. Ja fa temps que els ciclistes porten casc i no utilitzen auriculars mentre practiquen el seu esport, però segons la policia, als ciclistes els hi costa molt portar sobre la documentació. Les autoritats consideren que és un problema greu perquè en cas d'accident és molt més difícil identificar i comunicar-lo a les famílies. Ramon Codina, sergent dels Mossos d'Esquadra, ens explicava que fins i tot pot dificultar l'atenció mèdica.
No sempre recorden que han de portar la documentació. Això en cas d'accident dificulta molt la investigació i la comunicació amb la família, fins i tot les tasques dels serveis mèdics que no poden accedir a un historial en cas de pèrdua de consciència i, per exemple, no poden saber si tenen un problema amb algun medicament i no se'l poden subministrar. Per tant, és molt important.
Durant els controls, la policia també aprofita per realitzar controls d'alcoholèmia. Eloi, un dels ciclistes, ens explicava la seva experiència.
Mai m'havien fet cap tipus de prova d'alcoholèmia anant en bicicleta, però realment ho veig molt interessant i molt important, perquè moltes vegades la gent es relaxa i poden succeir accidents després.
La policia ha insistit en que aquest és un col·lectiu especialment vulnerable a les carreteres i per això demana extremar precaucions. Tanmateix, els Mossos d'Esquadra han recordat que l'any passat van haver-hi 358 accidents a les carreteres catalanes amb ciclistes implicats, una xifra que esperen reduir aquest any. Els principals controls s'han ubicat a la Nacional 340 a Vilaseca, al Tarragonès, i a les costes del Garraf, zones molt freqüentades per ciclistes.
Existeixen botigues que venen parallamps? Doncs sí, i a Barcelona es troba la més antiga del món. Es diu Parallamps Torrente i està situada al Raval barceloní. Va néixer l'any 1860 i es conserva tal qual es va inaugurar i amb el mobiliari original. La família Torrente fa, doncs, 164 anys que s'encarrega d'instal·lar aquests artefactes en tot el territori català, però especialment a la ciutat de Barcelona. El Carles Torrente ja és la quarta generació d'aquesta història.
Clar, hem de pensar que el parallamps el Franklin el va inventar el 1752. El 1760 va ser la primera instal·lació a Filadèlfia i només 100 anys després aquí es va fundar la botiga de parallamps, que, clar, que en l'actualitat ha quedat com la més antiga del món.
Aquesta empresa ha estat la responsable de la protecció de bona part dels edificis i instal·lacions emblemàtics de la capital catalana durant l'últim segle, per exemple, el Palau de la Música, la Basílica de la Santa Maria del Mar o les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Primer ho van fer fabricant i col·locant aquestes estructures i ara només dedicant-se al procés d'instal·lació, una activitat poc coneguda però molt i molt important. El Carles Torrente ens ha explicat a RENEN COPE Catalunya i Andorra que feina en tenen i molta, però li preocupa el futur, és a dir, el relleu generacional.
Avui en dia els aprenents ho tenen més complicat perquè, bueno, per tota la prevenció de riscos i tal, no pots, jo no puc agafar el meu fill i portar-lo a fer instal·lacions, perquè això és impossible avui en dia, no?
Yeah.
Hi ha una sèrie de dificultats que sí que són certes i que preocupa el relleu generacional.
I és que els parallamps, encara que sovint oblidats en les estratègies de seguretat, juguen un rol fonamental a la protecció d'edificis enfront a això, als llamps. Ja hem visitat la tenda de parallamps més antiga del món, que està aquí a Catalunya, a Espanya, a Barcelona, concretament al Raval. I ara volem conèixer més coses dels llamps. I qui en sap molt és l'Alfons Puertas, que és meteoròleg de l'Observatori Fabra. Alfons, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, aviam, explica als nostres oients què és exactament un llamp i com es produeix això dels llamps dins d'una tempesta com les que hem viscut no fa pas gaire aquí a Catalunya.
Aviam, com molta gent sap, un llamp és una descàrrega elèctrica. És un corrent elèctric que circula o bé per l'interior del núvol o entre el núvol i terra, superfície. Clar, això vol dir que els núvols generen, o són com unes grans piles, generen dos pols, pol positiu, això, un núvol separa càrregues al seu interior per fregament. Suposo que tots recordarem en la nostra infància aquell exercici d'agafar un bolígraf i fregar-lo amb un jersei per sí, carregar-lo elèctricament.
Exacte.
Doncs el núvol fa el mateix, però a gran escala. Partícules fines es freguen amb partícules grosses al seu interior, cristalls de gel, pedres de gel, gotes d'aigua, i això va generant separació de càrregues i pols, un pol positiu i un pol negatiu a l'interior del núvol.
Molt bé. I escolta, Alfons, quina càrrega elèctrica pot arribar a tenir un llamp i quan cau, quina energia allibera aquest l'impacte?
Va, això realment és difícil d'explicar o determinar perquè hi ha moltíssima varietat de llamps de molt potents i de menys potents amb milers d'ampers al seu interior i per tant existeix una amplíssima varietat de descàrregues i d'energia, una energia per descomptat impossible d'aprofitar perquè és impossible saber quan i on descarregarà cada tipus de llamp.
No tots els núvols generen llamps, on hi ha uns que sí i altres que no. Com funciona això?
Bé, bàsicament són els núvols de tempesta, els populars cumulonimbus, que és un nom que a molta gent li crida l'atenció. Són aquests tipus de núvols els que tenen prou energia o capacitat per generar les descàrregues elèctriques, per separar càrregues d'una manera eficient, per produir pols i generar aquestes descàrregues.
I hi han d'haver algunes condicions especials perquè es creïn aquests llamps al fons o no?
Bé, bàsicament que el núvol sigui prou eficient. És a dir, hi ha tempestes, hi ha núvols de tempestes que generen poques descàrregues i sentim dos o tres trons, i en canvi hi ha el mateix tipus de núvol però molt més eficient en la separació de càrregues, de la mateixa manera que hi ha tempestes molt més eficients a l'hora de generar pluja i d'altres en generen poca, doncs hi ha alguns núvols molt eficients a l'hora de separar càrregues i aleshores van generant contínuament descàrregues elèctriques tant a l'interior com a l'exterior.
Seria important, segons la teva apreciació, que els, pràcticament tots els edificis tinguessin un parallamps? Perquè crec que no és obligatori, no, ara mateix, per legislació.
Bé, no conec la normativa exactament, però sí que considero que és important. És a dir, també els tècnics en parallamps coneixen molt bé, tenen una manera d'avaluar el risc d'una zona de caure llamps i l'exposició que té un edifici en funció de si es troba molt aïllat o es troba molt integrat en una xarxa urbana, però per protecció, bàsicament, de vents, de particulars, doncs jo considero molt necessari que totes les edificacions tinguin el seu parallamps, especialment aquelles que destaquen sobre el paisatge, sobre l'skyline, perquè són les més propícies a les que a rebre descàrregues elèctriques.
Quins són els llocs més perillosos per estar durant una tempesta elèctrica com les que hem tingut no fa pas gaire, i quins són els més segurs? Aviam.
Bé, com he dit, els llocs més perillosos són aquells que sobresurten del paisatge. Una persona caminant per un camp obert o per el vessant d'una muntanya, un edifici elevat, un arbre aïllat, aquells elements punxeguts que destaquen del paisatge són més propicis a rebre l'impacte de llamps. I per contra, els llocs tancats, per exemple, un lloc molt segur durant una tempesta és un vehicle, és fins i tot un avió, perquè en el cas que li caigui un llamp, mai no travessarà l'interior del vehicle on hi ha les persones i sempre passarà per fora. Això molts pilots d'avió ho coneixen perquè els avions reben molts impactes de llamps al llarg. I no hi ha cap risc per l'interior, perquè la descàrrega mai no passa per l'interior de l'aeronau, i no fa malbé ni el fusellatge ni l'instrumental de l'edifici.
Per acabar, al fons, una curiositat: és cert que els llamps poden caure dues vegades al mateix lloc o no?
És molt cert i és molt freqüent.
Sí. Per què? Precisament...
Bueno, doncs precisament pel mateix motiu que deia abans, que els edificis que sobresurten i els elements que sobresurten del paisatge atrauen els llamps, això dona de, per exemple, un edifici molt conegut i molt popular com la Torre Collserola aquí a Barcelona, tan punxeguda i que tant destaca en el paisatge de la ciutat, rep dotzenes de llamps i molts repetits durant diverses tempestes, perquè precisament la seva forma els atrau molt. És com el gran parallamps de la ciutat de Barcelona.
Molt bé, doncs, Alfons Puertas, meteoròleg de l'Observatori Fabra, gràcies per parlar dels llamps, explicar-ho també i, en fi, recomanar, això sí, com tu deies, els edificis alts, un parallamps, això, per estar molt més segurs. Alfons, moltíssimes gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Conegut la història de la botiga més antiga del món, que es dedica a vendre parallamps i a fabricar-los també, i que la trobem aquí a la ciutat de Barcelona, al districte de Ciutat Vella, i també hem conegut com funciona això dels llamps, i les precaucions que hem d'assumir quan hi ha, per exemple, una tempesta com les que hem patit no fa pas gaire aquí a Catalunya. Doncs estem ja a la recta final d'aquest migdia Cope Catalunya i Andorra, però encara ens queda una bona notícia referida a la festa major de la ciutat ciutat de Barcelona, que comença aquesta nit amb el pregó. I arribant les festes de la Mercè i aquest pregó, doncs, es recupera un dels llocs més emblemàtics i més visitats de Barcelona. La Font Màgica de Montjuïc reprèn la seva activitat avui mateix, després de 3 anys sense activitat per la sequera i les obres de millora i també de rehabilitació que s'hi han fet. Així l'aigua tornarà a brollar de la font i tots els brolladors i cascades de l'avinguda Maria Cristina de Barcelona després d'una actualització que ha permès millorar el sistema de telecontrol amb un sistema tecnològic molt més avançat. També s'han substituït els 4.800 focus de llum blanca incandescent per 680 focus LED per mantenir la mateixa il·luminació amb un descens de la potència perquè la font sigui molt més sostenible. El primer espectacle amb aigua, so i llum es farà pel Piro Musical de la Mercè, que serà el pròxim diumenge. Serà a partir del dia 2 d'octubre quan es reprendran els espectacles en els horaris habituals als vespres de dijous a dissabte, de 9 a 10 de la nit al mes d'octubre i de 8 a 9 de la nit als mesos de novembre i desembre. El pròxim mes d'octubre es podran veure noves coreografies amb diferents gèneres musicals i durant la campanya de Nadal es faran espectacles d'aigua, de llum, també amb moltes nadales.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec. Este otoño, conecta con la naturaleza del Pirineo de Andorra de la mano de Sport Hotel Hermitage and Spa, ubicado en Soldeu. No te dejará indiferente y podrás disfrutar de sus 5.000 metros cuadrados de spa con vistas espectaculares a la montaña y la mejor gastronomía de la mano de dos chefs con estrella Michelin, Francis Paniego y Hideki Matsuisa. Más información y reservas en sporthotels.ad.
Siguem clars. Canviar-se de companyia de llum i gas és qüestió de números. Per això, si et canvies a Endesa, t'emportes 160 euros de descompte en les teves factures en punts del programa per a ti. Consulta condicions i contracta els nostres punts Endesa de Catalunya. Pots guanyar una de les 40 bicis elèctriques que sortegem.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar d'aportar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Balloni, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
A les 3 i 5, com cada dia, puntualíssims Esports Cope. Escolta, el Barça ahir va triomfar això de la pilota d'or, eh?
Sí, sí, sí.
Quants? Quatre
premis al final. El premi gros el van dur Aitana Bonmatí, la pilota d'or, la millor jugadora de la temporada. Atenció, que és la tercera consecutiva, eh? Mm-hmm. Això
crack,
només,
crack, eh?
Només ho han fet Leo Messi i Michel Platini.
Déu-n'hi-do.
El que passa és que Lamine Yamal també optava aquesta pilota d'or, es va quedar a les portes, el vencedor va ser Ousmane Dembélé. Lamine Yamal, això sí, va guanyar el trofeu Copa per segona temporada consecutiva. També va guanyar aquest trofeu la blaugrana Vicky López, és el trofeu que s'emporten els millors futbolistes joves i encara hi va haver un quart premi, com et dic, pel Barça, que va ser per Eva Payor, la millor davantera la passada temporada. També Luis Enrique, com a tècnic del PSG, es va endur el títol a millor entrenador. Estarem amb la ressaca de la gala i també, atenció, que l'Edu Badia ha estat aquest matí a l'estadi del Camp Nou i ens explicarà com ha vist l'estadi amb els seus propis ulls per dintre i per fora. Hi ha hagut una visita organitzada pels mitjans pel Futbol Club Barcelona. Estem pendents encara d'on jugarà el partit de diumenge de Lliga contra la Reial Societat. El Barça diu que tot està en ordre, que vol jugar a l'estadi del Camp Nou diumenge, però falta que l'Ajuntament dongui el permís de primera ocupació. L'Ajuntament que dirà la seva aquesta tarda, per tant, aquesta tarda avui sabrem on es disputarà aquest partit. Si no és a l'estadi del Camp Nou, el Barça ha informat que serà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Avui arrenca la jornada 6 a primera divisió. A partir de les 7 de la tarda juguen l'Espanyol i el Girona. L'Espanyol rep el València en busca de la quarta victòria a casa i el Girona visita l'Atlètic Club. També a partir de les 7 de la tarda, recordo, el Girona cué amb només un punt. També avui juga el Real Madrid a partir de 2:15, visita al Llevant. Tot ho podreu seguir al Tiempo de Juego de la Cope.
Primera cita amb esports, 3 minuts. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
I ara la cita és amb Pilar García Muñiz, s'obrirà la tarda i et seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.